El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Càritas Diocesana de Terrassa ha presentat la seva memòria de 2023, coincidint amb el desè aniversari de l'elecció de l'entitat per fer la tasca social al Bisbat de Terrassa. Durant el darrer any s'han atès 24.131 persones que estan repartides en poc més de 9.600 llars. Entre aquestes, pràcticament 8 de cada 10 viuen en llars unipersonals o amb menors a càrrec, i de fet un 40% de les persones ateses són infants i joves menors de 25 anys. Entre les necessitats més destacades hi figuren les demandes d'habitatge i les dificultats d'accedir al mercat de treball. Ho abordem tot plegat a aquesta hora conversant amb la Marina Pous, que és responsable de l'àrea institucional de Càritas Diocesana de Terrassa. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
24.131 persones beneficiàries de Càritas, gairebé un 40% de les persones beneficiàries menors de 25 anys. Què vol dir aquestes dades i com les analitzeu des de Càritas?
Doncs a nosaltres ens preocupa i ens ocupa, a part de la nostra acció, aquest volum de persones que són infants i joves, menors de 25 anys, en els nostres projectes, no? Tenim molt en compte l'informe FOES, on parla de la transmissió intergeneracional de la pobresa a nivell de l'estat espanyol, que diu que 8 de cada 10 persones que van viure greus dificultats econòmiques a la seva infància i adolescència les estan revivint a l'etapa adulta. Per tant, nosaltres, al ser conscients que durant l'any 2023 hem atès a un 40% de persones que són infants i joves, ens ha de fer reflexionar el problema que estan vivint les llars més vulnerables.
Clar, i això de quina manera es tradueix? És a dir, estem parlant que són criatures i joves que van vinculats amb la seva família o joves que venen sols? Com ho trobeu?
Són fills de famílies que viuen al territori, eh? Vull dir, són famílies monoparentals i parelles amb fills a càrrec. Uh-huh. Una de les altres dades que també destaquem és que les llars unifamiliars cada cop són més de la nostra acció i llavors constatem aquesta vulnerabilitat del volum de llars unipersonals o amb menors a càrrec, perquè representen sumades gairebé el 80% dels participants acompanyats per Càritas al Vallès Oriental i al Vallès Occidental.
Clar, per tant, això ens permet fer una diagnosi, no?, de la situació de la pobresa per poder-ho abordar també i per poder trobar mecanismes per fer-hi front.
Sí. A nosaltres aquesta dada ens ha de pistar cap a on han d'anar les accions que estem desenvolupant nosaltres com a entitat i allò que reclamem a l'administració pública de poder fer efectiu una garantia de drets en aquestes famílies que estan patint l'exclusió social.
Clar, el fet que siguin joves marca també, per tant, en certa manera, els programes o les ajudes que es poden oferir des d'una entitat com Càritas?
Nosaltres tenim un programa, que és el programa d'infància i família, on desenvolupem diferents activitats, no?, projectes, per una banda tot el que són els espais familiars i d'altra banda els reforços educatius, que ja van més adreçats a nanos en edat escolar i per evitar l'abandonament escolar. Això per nosaltres és posar un gra de sorra en evitar aquesta transmissió intergeneracional de la pobresa i el poder retornar certes oportunitats que l'exclusió social els hi està negant.
Clar, i per tant això es basa, entenc, en posar les bases per poder trobar, doncs, per exemple, una de les coses que denuncieu en aquest informe, no?, també la dificultat d'accedir al mercat laboral, no?,
laboral,
i la precarietat,
sí,
que acompanya el mercat laboral.
Sí, perquè un 66% de les persones que hem atès aquest últim any es troba en situació d'atur. I llavors, doncs, també un dels programes que nosaltres també estem potencial és el programa laboral, on ajudem a les persones que necessiten una empenta a l'hora de trobar feina a adquirir o a potenciar les seves competències.
Clar, i aquella situació que moltes vegades havíeu denunciat, també des de Càritas, però també des d'altres entitats del tercer sector, que era tota aquesta gent que, malgrat treballar, malgrat tenir una feina, no arribava a final de mes, és una situació que heu deixat de veure o que senzillament està tapada perquè hi ha més gent que no té feina?
Seria això últim. Sí que és veritat que l'any passat va haver un augment molt gran d'això que anomenem treballadors pobres a la nostra acció, l'any passat, l'any 2022. En canvi, aquest any 2023 veiem que ha augmentat tant el volum de persones aturades que ha quedat en un segon nivell. Però no hem d'oblidar, veient les dades, que les persones que estan treballant i que estan sent ateses per Càritas suposen gairebé un 18% de la nostra acció. Per tant, estaríem veient que el treball per si sol com a mecanisme no és una garantia per poder sortir de l'exclusió social, i que hi ha altres situacions, com pot ser l'habitatge o pot ser la inflació de la cistella de la compra, que està afectant a totes les famílies.
Clar, i en aquesta línia, respecte a aquesta qüestió que comentaves ara de l'habitatge, no? De quina manera també sentencia l'habitatge o marca l'habitatge aquesta situació?
L'habitatge en aquests moments suposa un pes molt gran, el que és la càrrega de l'habitatge, suposa un pes molt gran per les famílies que estem atenent. També estem provant un nou paradigma que ha anat augmentant els últims anys, en el que el preu del lloguer està sent tan inassumible, o els requisits que té el mercat privat de lloguer són tan complicats que ens veiem atenent a famílies que s'han vist abocades a haver de rellogar habitacions. El volum de persones ateses en situació de rellogar en aquests moments per Càritas ha passat d'un 14% l'any 2019 a un 27% l'any 2023. Això està fent pujada. Llavors, ens preocupa també les condicions en les que viuen moltes famílies en aquestes habitacions.
Clar, perquè, per tant, són habitatges, però no són llars, no? Són habitatges en què la situació...
No, clar, són habitatges que s'entenen com a insegurs o inadequats.
Clar, i això entenc que també repercuteix al final en la manera o en com viuen el dia a dia aquestes persones, especialment si hi ha menors a càrrec, no?
Especialment, vull dir, constatem que aquesta vulnerabilitat sempre es veu sobreafegida quan hi ha menors a càrrec en aquestes situacions, sí.
Clar, i aquí també s'ha de fer una tasca d'atenció a la salut mental d'aquestes persones, perquè al final la llosa aquesta de veure que no pots tenir una llar, que et costa trobar feina, que a més tens criatures i no saps com ajudar-les, no? O com cuidar-les, entenc que això acaba afectant, no? Acaba sent una llosa també la salut mental d'aquestes persones.
Sí, i inclús els seus espais relacionals, no? Tot el quotidià també es perd, no? Nosaltres som una entitat de voluntariat i potenciem moltíssim que els voluntaris puguin acompanyar, o els mateixos participants dels projectes puguin també donar suport a altres participants. En els últims anys hem estat creant a diferents parròquies a grups d'ajuda mútua, on entre voluntaris i participants s'estan donant suport per poder combatre la soledat o per poder combatre certes situacions que en comunitat, no, es viuen d'una altra manera.
Per tant, al final...
I en aquesta línia, nosaltres també aquest any hem volgut que la memòria sigui molt testimonial i hem volgut compartir també diferents testimonis de persones que han caminat amb nosaltres, no?, en aquest camí de Càritas, i el poder donar testimoni del que és ser voluntari o ser atès per Càritas, creiem que era important, no?, per poder ajudar altres persones que es puguin sentir interpel·lades a poder demanar ajuda o a poder oferir-se com a voluntaris o a poder oferir-se com a socis d'una o qualsevol dels programes que tenim.
Clar, també per fer tot aquest acompanyament, no? Clar, l'acompanyament i els programes són des de l'acollida i l'acompanyament, el laboral, salut, gent gran, sense llar... Quin programa diríeu que ha crescut més durant aquest 2023?
Doncs a mi m'agradaria destacar el programa de necessitats bàsiques, entenent el programa en dues parts, no? Per una banda, les necessitats bàsiques que nosaltres com a entitat cobrim en forma d'espècies, que seria l'ajut alimentari o l'ajut del rovers, però sí que hi ha hagut un augment i una aposta molt gran com a entitat aquest últim any en els ajuts econòmics per poder fer front a despeses que generaven un deute i que alhora generaven un neguit a les famílies, no? Principalment les d'habitatge i alimentació. L'any 2022 ja es va començar a fer aquesta aposta, on vam acompanyar a 1.100 i pico famílies en ajut econòmic. Aquest any hem pujat a més de 1.700 famílies que han rebut algun tipus d'ajut econòmic per fer front a algun deute d'habitatge, per poder pagar alguna habitació de relloguer o per poder ser complementades a comprar la seva cistella de la compra amb el model de la targeta Moneder.
Clar, de fet, el model de garantia alimentària també està ara mateix en un moment de reflexió, no?, i d'anàlisi de cap on ha d'anar futur, però tot i això, des de Càritas també hi col·laboreu, no?
Sí, sí, nosaltres a totes les parròquies, a tots els centres, tenim molt present que la garantia alimentària ha de ser un dret que tothom hagi de poder cobrir de forma digna i de forma equilibrada i saludable. Per nosaltres és una aposta i seguirem col·laborant amb l'administració pública i amb les altres entitats que estan intentant fer de la garantia alimentària un nou model d'acompanyar les persones i les famílies que estan en situació d'exclusió.
Hi ha cronicitat en la pobresa, pel que veieu? És a dir, les persones que aneu atenent són les mateixes any rere any?
Aquest any hem atès a 3.200 persones noves i la mitjana de temps que una persona que entra a Càritas està amb nosaltres són uns 2 anys. Vale? Sí que és veritat que cada cop més costa sortir de l'exclusió. Vale? Però la mitjana a data d'avui són una permanència de 2 anys.
Però sí que hi ha aquesta dificultat, no?, per poder aconseguir treure la llosa del damunt. T'ho dic perquè, a més, aquestes dades coincideixen també en aquest 2023 en què Càritas ha fet 10 anys, no?, aquesta Càritas Diocesana de Terrassa com a entitat del Bisbat per fer tota aquesta tasca d'acció social a la diòcesi. També coincideix amb el 20è aniversari de la diòcesi, que serà ja durant aquest 2024. No sé si això també us porta a reflexionar o a pensar en reptes de futur.
Nosaltres el repte futur és seguir poder captar persones que vulguin fer voluntariat, perquè és el nostre ADN, som una entitat de voluntariat, per tant volem seguir animant a la gent a que s'apropi a Càritas per poder fer voluntariat, a poder interpel·lar a la ciutadania per poder-se fer socis, donants, entitats o escola amb cor i seguir poder fent de Càritas un espai segur per a aquelles persones que necessitin apropar-se perquè estan passant un mal moment o han caigut a la situació d'exclusió.
Amb la voluntat de posar en marxa nous projectes i noves iniciatives?
Amb la voluntat d'anar-nos adaptant a la realitat social i anar reformulant els nostres projectes i anar creant de nous si és necessari, clar que sí.
Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat a la Marina Pous, a la responsable de l'àrea institucional de Càritas Diocesana de Terrassa. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per també fer-nos d'altaveu un any més de la feina que fem. Aquesta també és una manera de col·laborar amb nosaltres. Moltes gràcies.